acord per reformar els aspectes més polèmics de la llei Mordassa. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Bildu ha anunciat aquest migdia un acord amb el govern espanyol, al que també s'hi afegirà com a mínim Esquerra Republicana, per prohibir l'ús de bales de goma, rebaixar el marge de la policia per imposar multes per desobediència i limitar les devolucions en calent de migrants, Joan Bota.
Aquests són els elements més controvertits de la llei de seguretat ciutadana aprovada pel PP fa 9 anys i que el PSOE des del 2018 a la Moncloa han mantingut vigents, tot i haver-se compromès a derogar-los.
Més detalls des de Madrid, Paula Brujats.
Sí, la reforma de la llei es va frustrar l'anterior legislatura. Pedro Sánchez s'hi havia compromès des de fa 6 anys i ara es desencalla amb aquest acord amb Bildu i el compromís de reformar els 3 punts més polèmics de la llei, però res serà immediat i abans caldrà trobar el suport dels grups al Congrés. Els abertzales confien que s'aprovi abans de final d'any.
Esta legislatura que se culminara sin tener acuerdo sobre la ley Mordaza no creo que sea ya presentable para nadie, ¿no? Ni siquiera para el gobierno.
Mentrestant, Israel continua amb els seus atacs al Líban i amb la invasió del sud d'aquest país.
L'exèrcit israelià ha demanat l'evacuació de diferents barris xiites del sud de Beirut mentre la regió i el món sencer continuen pendents de la resposta d'Israel a l'atac iranià de dimarts.
Enviada especial al Líban, Marial Bagilabert.
Precisament a Sidó, on ens trobem avui, esperàvem l'arribada d'un comboi de la Creu Roja amb desplaçats. Ha estat atacat cap als voltants de la 1 del migdia hora local. Hi ha un soldat libanès mort i diversos voluntaris de la Creu Roja ferits.
Filtrada una conversa entre el rei emèrit, Joan Carles I, i la seva examant, Bàrbara Rey. En aquesta conversa, Joan Carles agraeix el silenci d'Alfonso Armada, condemnat, recordeu, per el cop d'estat del 23F.
PSOE i PP sempre s'han negat a desclassificar els documents oficials del cop d'estat avui, però sentim l'emèrit aplaudint el silenci d'Armada a finals dels 90.
Me río, cariño, me río. Me río de Alfonso Armada,
diu Joan Carles, que recorda que el general colpista porta 7 anys en silenci.
Artur Mas entén que Carles Puigdemont no vulgui ser el cap de l'oposició, però creu que Junts, que aposta per deixar el càrrec vacant, hauria de trobar la manera d'ocupar-lo.
En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Mas, que diu veure en Salvador Illa trets de l'antiga Convergència, troba a faltar això en Junts perquè el partit sigui alternativa al govern socialista.
Acabar de construir i de visibilitzar i de transmetre bé un projecte de país sencer. A Junts se l'ha identificat molt en aquests darrers bastants anys, pràcticament de manera exclusiva en l'eix independentista.
I a la cultura arrenca el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, Òscar Callau.
De moment hem pogut veure el film inaugural Presence, que representa la primera incursió de Soderbergh en el gènere del terror sobrenatural, amb la història d'una família que s'instal·la en una casa on hi ha presències fantasmagòriques. El toc innovador del creador de Traffic o la saga Ocean's Eleven, però, és que l'acció la veiem sempre des del punt de vista de l'esperit.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Sentirem Joan Laporta il·lusionat amb l'equip de Hansi Flick.
El president del Barça ha elogiat l'inici de temporada de l'equip.
Yo creo que Flick está haciendo un trabajo extraordinario y es un entrenador muy profesional.
I a banda de sentir Laporta, també analitzarem la derrota del Girona i amb el Feyenoord en l'estrena de la Champions a Montilivi.
Moment de saber com tenim la circulació. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs encara queden aturades a l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda en direcció sud, després que han retirat aquest migdia un camió accidentat aquesta matinada a Sant Cugat que ha provocat cues quilomètriques. A la C58 hi ha aturades entre Montcada i Torrebaró en direcció Barcelona per un nou accident. A la B20, la Pota Nord, aturats entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat per enllaçar amb la Ronda a dalt. I és que a la Ronda hi ha cua des del Nus de la Trinitat i fins a Canyelles en direcció Llobregat. A la Ronda Litoral, aturats de Sant Sant Adrià de Besòs a la Barceloneta, direcció Llobregat. Entre mig hi ha un vehicle avariat i també hi ha cua de passeig de la Zona Franca fins al Port Vell en direcció Trinitat.
Tot això a la mobilitat. A veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res. Nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Hem tingut un vespre, nit, matinada passat per aigua, però ara ha tornat la tranquil·litat definitivament.
Sí, sí, ens ha agafat de nit dormint, llevat de la gent que hagi matinat més, perquè fins allà a quarts de sis encara que hi ha alguna pluja a la costa barcelonina, però tot això ja ha marxat, aquesta tarda no ha de ploure, a tot estirar, s'estan formant nuvolades a la serrada transversal, per tant, Osona, Garrotxa, potser cap a la Selva, Guilleries, Montseny, arribi a caure alguna gotellada. En principi s'imposarà el sol, queden núvols baixos també, cap a la zona de Comiols, nord de la Noguera, Solsonès, sembla que també s'aniran esveint. Demà al matí baixa una mica la temperatura. De fet, avui la temperatura, malgrat el sol que fa molts indrets, queda més curta. Demà també refresca al matí. Hi haurà boires a les valls, sobretot Catalunya Central. No ho descartem a Ponent o a la Conca de Barberà. I alguns núvols a la costa, amb algun ruixat matiner o alguna gota, també al voltant del Garraf o Baix Llobregat. I a la tarda algun ruixadet, molt poqueta cosa, un cop més al voltant de la Selva. Però demà a la tarda faria sol a bona part del país i al cap de setmana amb sol i torna a pujar la temperatura.
Gràcies, Dani. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. El govern espanyol pacta amb Bildu modificar els punts més polèmics de la llei Mordassa que va aprovar el Partit Popular de Mariano Rajoy. El PSOE fins ara s'havia resistit a fer grans canvis en aquesta llei, però finalment ha cedit a anar retirant les pilotes de goma, a rebaixar el delicte de desobediència a la policia i a limitar les devolucions en calent de migrants. Ara l'acord haurà d'iniciar la tramitació al Congrés. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Hola, bon dia.
Què és el que diu exactament el text de l'acord?
Doncs es pacta la reforma dels tres punts més controvertits de la llei. S'eliminaran les pilotes de goma que encara fan servir els cossos policials espanyols, també quan actuen a Catalunya, però no serà immediat, perquè això dependrà del calendari que fixi el Ministeri de l'Interior. També s'ha pactat rebaixar les multes per desobediència i per falta de respecte a la policia, que són les sancions que més s'imposen ara mateix. I hi ha acord en un altre punt important. Es posarà límits a les devolucions en calent de migrants i el govern espanyol els haurà d'oferir asil a tots abans de retornar-los. Pel diputat de Bildu, John Iñárritu, és un pas endavant del PSOE que fins ara s'havia resistit a reformar la llei del PP.
Una ley que el año que viene iba a cumplir 10 años, que ha estado activa más años en gobiernos que contaban con una mayoría progresista y plurinacional que en los del Partido Popular.
Fa 6 anys que Pedro Sánchez s'havia compromès a derogar-la, però el gest arriba tot just ara, enmig del malestar d'algun dels seus aliats al Congrés, com els Abertzales, i coincidint amb la negociació dels pressupostos.
Però recordem, Paula, que a partir d'endavant, l'acord entre el govern espanyol i Bildu necessita el suport d'altres partits. De moment, només Esquerra Republicana ha dit directament que sí que s'hi suma.
Sí, exacte. Esquerra es fa seu l'acord. En canvi, Junts per Catalunya diu que ho estudiarà i Podem, que també són claus per aprovar-lo, critiquen que és poc ambiciós.
Celebrem justament perquè va en la línia d'allò que hem defensat sempre des d'Esquerra.
L'estudiarem des de Junts, no només pel PSOE, sinó per tothom. No fem adhesions, per tant, el que farem serà negociar.
Esto no se puede llamar derogación de la ley Mordaza porque se queda muy corto este acuerdo.
Però Bildu confia en lligar els suports i que la reforma s'aprovi abans de final d'any al Congrés. El PP ja ha dit que hi votarà en contra, que ho rebutgen.
Mentrestant, l'exèrcit d'Israel torna a colpejar el centre de Beirut amb 9 morts i n'ordena noves evacuacions. També ho ha fet al sud del Líban, on diu que han matat 60 combatents, 15 dels quals parapetats en un ajuntament. Com ha passat i passa a Gaza, no hi ha treva tampoc pels que fan serveis d'evacuació, com ara un soldat libanès mort en un comboi d'evacuats. Enviada especial a Sidó, Marialba Gilabert, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Marialba, bon dia.
Bon dia. Estàvem esperant aquí a Sidó l'arribada d'aquest comboi de la Creu Roja amb els darrers desplaçats per la guerra. Però quan faltaven pocs minuts perquè arribessin, precisament la persona a la que havíem d'entrevistar, l'hem pogut contactar després de molta estona de silenci i ens ha confirmat que els havien atacat amb drons quan estaven a prop de la població de Taibé, que és a l'interior de territori libanès entre Tir i Saida, i entre Sidó, perdó, i ens ha confirmat que els havien atacat, que hi havia un soldat mort i hi havia almenys 4 voluntaris de la Creu Roja ferits. Posteriorment, la Creu Roja ha confirmat que aquest atac seria el primer contra un comboi d'aquesta organització des de l'inici de la guerra, també contra una posició que no seria d'Hezbollah, que no seria un objectiu militar, evidentment. I això és tot el que podem dir de moment. Nosaltres aquí a Sidó, Saida, per ells, hem vist la gent molt espantada. És una població costanera, viu del turisme i de la pesca, i la pesca se n'està ressentint molt de tot això.
Aquí
definitivament tenim por. A més, aquí la Marina no ens permet sortir a pescar. Només ens permeten estar una estona al port per poder-nos guanyar la vida. Ja ho sabeu, cada família té uns 10 o 15 membres.
I ara viuen tots aquests membres en precari perquè no entren diners a casa. Des del mar estem que hi hagi vaixells israelians que siguin els que llencen els míssils que impacten a Beirut, especialment al barri de Dahiyeh.
Aquest conflicte ha provocat que 1.200.000 persones hagin hagut de fugir de casa seva. D'aquests, 160.000 s'han refugiat a la veïna Síria. Es tracta d'un èxode que, per la majoria, en realitat es tracta d'un retorn a casa a Vermanyà.
Sí, perquè es calcula que el 70% són sirians que havien fugit per la guerra civil al seu país, una guerra que encara no ha acabat. La resta són libanesos. Ni uns ni altres entenen per què els passa això, segons ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Gonzalo Vargas Llosa, representant de l'ACNUR a Síria, que ha subratllat la generositat del poble siria.
Los sirios no solamente están acogiendo a sus propios nacionales, sino que están acogiendo en sus casas a los libaneses. La gran mayoría de los libaneses que han cruzado a Siria en los últimos 8 días no están en campamentos, están viviendo en las casas de los sirios.
Mentrestant, ja volen cap a Madrid els primers 200 espanyols que havien demanat sortir del Líban. El govern espanyol ha posat avui en marxa un pla d'evacuació que permetrà treure d'aquest país fins a 500 persones que tenen nacionalitat espanyola. I ja hi ha hagut un avió a Beirut esperant per completar aquesta operació. En unes declaracions a TV3, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha demanat als 400 espanyols que continuen al Líban que abandonin el país.
En estos momentos se dan las condiciones de seguridad. El aeropuerto de Beirut está abierto. Sigue habiendo todavía vuelos comerciales para que cada cual pueda salir por sus propios medios. Que salgan en estos momentos. No sabemos cómo puede ser la situación mañana.
I l'Iran, davant l'amenaça de represàlies d'Israel, busca estrènyer aliances amb socis regionals i amb governs àrabs en la visita que el seu president està fent al Qatar. L'emir d'aquest país del Golf Pèrsic ha denunciat amb duresa la política d'Israel i ha parlat en concret de genocidi col·lectiu, Cèlia Cernadas.
Doncs sí, així s'expressava l'emir Tamim Al-Thani, per a qui Israel, a més, té una estratègia deliberada d'expulsió dels palestins de Gaza.
Ha quedat més clar que mai que el que està passant és un genocidi col·lectiu. A més de convertir la Franja de Gaza en una zona inhabitable pels humans i de forçar el desplaçament de població.
L'emir també ha denunciat la impunitat amb què actua Tel Aviv en una compareixença conjunta amb el president de l'Iran. Massoud Pezeshkian ha viatjat fins a Qatar amb el missatge que el seu país no vol la guerra, però que està preparat per atacar amb més duresa, si cal, en cas que Benjamin Netanyahu compleixi l'amenaça de represàlia. El règim dels ayatollahs, recordem, va disparar dimarts al vespre prop de 200 míssils contra el país veí. Poques hores abans, també recordem, Israel havia iniciat la invasió terrestre del sud del Líban. L'Iran està reclamant avui als Estats Units que intervinguin i que exigeixin a Israel que deixi de desestabilitzar la regió.
D'aquí a 2 minuts serà 3:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida sentim nous àudios del rei emèrit, Joan Carles I.
Catalunya migdia.
Arribarem on arribarem, però ho farem.
Des d'aquest racó del món, de la costa a l'interior, no vaig triar-ho jo, va ser sort. I és molt nostre, nostre. Miro els astres i no veig el sostre. És llet nostra, nostra.
Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat Pones amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta clàssics dels musicals.
Gaudeix de la banda sonora de Broadway amb temes tan icònics com West Side Story, Els Miserables o La La Land, entre d'altres.
I a més, viu l'estrena del concert per a quartet de saxos de Kediart.
Divendres 4 d'octubre a la Factoria Cultural de Terrassa i dissabte 5 al Palau de la Música Catalana.
Entrades a osvallès.com.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau naturalment.
Catalunya migdia.
un quart de tres. Nova polèmica per la filtració de les converses de Joan Carles I amb Bàrbara Rey. El rei emèrit va enlluar un dels màxims impulsors de l'intent de cop d'estat del 23F l'any 81, el general Alfonso Armada, per no haver revelat informació comprometedora del monarca. En els nous àudios, a més, l'examant també carrega contra l'actitud del rei Raúl Flores.
Joan Carles I li explica a Bàrbara Rey que es diverteix quan veu com Alfonso Armada no compromet la corona amb l'intent de cop d'estat, tot i haver passat per la presó, i ho contraposa amb les difamacions que, segons ell, sortien de la seva antiga mà dreta a la Zarzuela, Sabino Fernández Campos.
Me río de Alfonso Armada.
Sí, ¿verdad?
7 años de cárcel, se ha ido a su paso de Galicia... Y el tío jamás ha dicho una palabra.
Jamás.
En les mateixes gravacions difoses pel mitjà OK Diario, l'emèrit també es mostra amoïnat per si la duresa de l'oposició del PP contra el govern de Felipe González s'acabava emportant la corona.
Y un grupo de ellos importante, intelectuales, y esos están detrás de una cosa que es la República. Entonces, con tal de acabar con Felipe, pues no les importaría arrasar lo que puedan.
En les gravacions, l'examant del monarca es mostrava també preocupada per la seva vida.
Junts per Catalunya deixarà vacant la figura de cap de l'oposició al Parlament de Catalunya tota la legislatura després de la renúncia de Carles Puigdemont a ocupar aquest càrrec. Ho ha anunciat des de Waterloo el president del grup parlamentari, Albert Batet, que cedeix protagonisme a la portaveu del grup, Mònica Sales, i obre així la renovació de lideratges al partit. Enviat especial a Waterloo, Martí Ferrero.
Bon dia. La decisió de Carles Puigdemont de no exercir de cap de l'oposició és per tota la legislatura. En conseqüència, Junts no proposarà cap nom per ostentar aquesta figura parlamentària. Albert Batet, president del grup, ho argumenta. Més important que fer d'oposició serà fer d'alternativa.
Les decisions que prenem avui són per tota la legislatura. I, per tant, és un posicionament que tenim Junts i que té el president Puigdemont i que ja va anunciar en campanya electoral, s'hi va comprometre, i, per tant, escolta'm, nosaltres no venim a fer oposició. Venim a vestir una alternativa forta, potent.
El grup parlamentari es reorganitza internament amb una redistribució de funcions. Batet es manté de president, serà ell qui intervingui en el debat de política general de la setmana que ve, però es promocionen nous lideratges amb Mònica Sales, la portaveu, assumint més responsabilitats.
Doncs precisament sobre això, l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha reconegut avui que Salvador Illa té un tarannà convergent en la seva manera de fer. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'exdirigent de Convergència ha admès que al seu antic partit hi havia perfils com el de l'actual president de la Generalitat, que és del PSC, Marta Corbalán.
Fa pocs dies, el president Illa es va reunir amb el mateix Artur Mas, també ho va fer amb l'expresident Jordi Pujol, i aquesta mateixa setmana va rebre l'exlíder d'Unió Democràtica, Josep Antoni Duran i Lleida. Però no només es tracta de trobades, sinó que Illa també ha fitxat per al seu govern persones provinents de l'antiga Convergència i Unió, com els consellers Miquel Samper i Ramon Espadaler, o David Bombaí com a director general d'Economia Social. Als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio, Artur Mas ha admès que Illa té una certa manera de fer convergent.
Jo, des d'un punt de vista de, diguem-ne, de tarannà, d'un tarannà que intenta ser constructiu, que intenta ser positiu, etc., amb això hi reconec una mica aquest tarannà que vostè esmentava, no? Ara, jo sé on és cadascú.
Mas, que no s'ha fet militant de Junts, però s'hi vol involucrar més, creu que un dels punts febles del partit és que no ha sabut teixir un projecte que englobi el país sencer i s'ha identificat massa amb l'independentisme. Mas també ha defensat que la figura de cap de l'oposició al Parlament hauria de ser exercida per algun diputat de Junts, tot i que veu lògic que Carles Puigdemont hi renunciï després d'haver estat president de la Generalitat.
Esquerra Republicana allunya la negociació dels primers pressupostos del govern Illa. Els republicans, que estan immersos en una crisi interna per triar la nova direcció del partit, no tenen pressa per debatre els números, cosa que obligaria Salvador Illa a prorrogar els pressupostos actuals que va dissenyar Pere Aragonès. Parlament, Albert Prat.
Un any després s'han canviat els papers i ara és el PSC qui necessita Esquerra per tramitar els nous pressupostos. D'entrada, els republicans no estan disposats a posar-li fàcil a Salvador Illa. Marta Vilalta, portaveu.
Tot el canvi de pressupostos el veig molt llarg i una futurible aprovació molt lluny.
I tot i que els socialistes han començat a fer els primers gestos per seduir-los, fons dels republicans en privat donen per fet que el govern no es podrà menjar el raïm amb uns nous pressupostos. La pugna pel lideratge d'Esquerra condicionarà aquesta negociació perquè en funció de qui governi el partit a partir del 30 de novembre implicarà canvis al grup parlamentari.
La La regulació del preu dels lloguers comença a fer efecte a Catalunya, segons la consellera de Territori. Sílvia Paneque és a Madrid, en la trobada entre el Ministeri d'Habitatge i les autonomies. Anem allà, anem cap allà. Àngels Lafuente, bon dia.
Bon dia. Davant la negativa dels consellers del Partit Popular a declarar les zones tensionades en els seus territoris perquè, diuen, apugen els lloguers i redueixen l'oferta d'habitatge, la consellera Sílvia Paneque ha entrat a la reunió amb dades que apunten un descens del preu del lloguer a Catalunya entre el segon i el tercer trimestre de l'any.
Que nos indican ya una contención en la renta del alquiler. No es significativa, estamos hablando a lo mejor de un 3-5%, pero ya estamos viendo hacia abajo.
I amb la voluntat de rebaixar la tensió amb els de Feijóo, des del Ministeri han matisat les paraules de la ministra Isabel Rodríguez. La llei no castiga les comunitats que no l'apliquen i sí premia a les que ho fan.
I encara sobre economia, les petites i mitjanes empreses podran accedir a prop de 55.000 milions d'euros per modernitzar-se, Pilar García.
Són recursos dels fons Next Generation. Segons ha anunciat Pedro Sánchez, 4.500 milions seran subvencions i 50.000 milions més, préstecs i instruments financers. I d'aquests, 30.000 milions corresponen a línies ICO. El president del govern espanyol ha dimensionat el que representen aquests diners.
Solo las líneas del Instituto de Crédito Oficial Verde y el ICO, empresas incluidas en esta dotación, equivalen a multiplicar por 3 la inversión total que supuso la línea del AVE Madrid-Barcelona. Por 3 destinado a las pequeñas y medianas empresas para su transformación.
Fins ara, segons el govern espanyol, les petites i mitjanes empreses s'han beneficiat de prop de 17.000 milions d'euros dels fons europeus, el 40% dels diners que s'han adjudicat.
Nou incident en el qual està implicada Rosa Peral, l'agent de la Guàrdia Urbana condemnada a 25 anys de presó per matar la seva parella. Ara, segons que ha informat el sindicat CESIF i ha avançat el diari Segre, ella hauria encarregat l'agressió que va patir el mes de juliol la cap del mòdul de la presó de Mas d'Enric, on compleix condemna. Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Bon dia. L'agressió va passar el juliol quan una interna va tibar de la corda de l'acreditació de la funcionària i, segons els sindicats, gairebé l'ofega. A més, li va arrencar un floc de cabell. Ara, Modest Vericat, del CESIF a Lleida, confirma que va ser per encàrrec. Ho ha dit en unes declaracions a aquesta emissora.
Aquests fets que es van produir, ara s'ha demostrat i s'ha vist que l'agressió que va protagonitzar la interna era mitjançant recompensa de la Rosa Peral.
El sindicat acusa la direcció de deixadesa de les seves funcions perquè ni va sancionar Peral ni va traslladar-la de presó, com diu el protocol. L'advocada de la condemnada, però, Núria González, ho nega tot.
Sí, no pot ser. És el mateix quan es van inventar el tema de l'embaràs, però bueno, un embaràs no li va mal a ningú. El tema del trasllat, que també era mentida, i el tema del sicari, que també era mentida.
També ho ha dit en unes declaracions a Catalunya Ràdio.
I els bombers de Barcelona han desallotjat un edifici al Passeig de Gràcia per una fuita de gas. Es tracta de la casa Rupert Garriga. L'incident ha afectat el soterrani del bloc a tocar de l'Avinguda Diagonal. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha tallat la circulació en sentit muntanya i, de moment, també impedeix l'accés dels vianants per la vorera pròxima i demana que no s'hi acostin. Han tallat també la llum a la zona. Al Passeig de Gràcia hi tenim la Mar Riera. Mar, bon dia.
Bon dia. Els bombers continuen treballant per localitzar l'origen d'aquesta fuita que estaria en ple carrer. L'avís l'han donat als veïns de l'edifici del número 112 del Passeig de Gràcia amb Diagonal. Han notat olor de gas i quan han arribat els bombers i la companyia elèctrica han comprovat que l'origen estaria a l'exterior i que tot el gas s'hauria acumulat als baixos de l'edifici. Per això s'ha optat per desallotjar-lo de manera preventiva. Ha afectat una cinquantena de persones, principalment de les oficines bancàries de la planta baixa. Sentim Jofre Céspedes, responsable dels bombers de Barcelona.
Ara mateix el que estem fent és obrir diferents cates al carrer per detectar l'origen de la fuita de gas. Un cop el tinguem detectat, la companyia de gas farà la reparació. Llavors, paral·lelament, tot el gas que està acumulat a sota del soterrani, el que haurem de fer és maniobres de ventilació, haurem de fer lectures per assegurar que ja no hi ha gas i en aquest moment podrem ja donar entrada a les persones.
Aquests treballs poden anar per llarg i, com dèieu, perquè fa el trànsit, als Jardinets de Gràcia no es pot circular en sentit muntanya per aquest incident.
Catalunya migdia. Priscila, el musical internacional més espectacular i divertit, s'estrena al Teatre Tívoli amb les cançons més ballades de la història i una nova superproducció. Posa't els teus tacons i cobreix-te de purpurina perquè, carinyo, Priscila ja és aquí. Entrades a Priscila al musical Ponès. 10 úniques setmanes.
Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics Sensiba a rodi.es. Sí, sí, Sensiba. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
Benvinguts a una altra dimensió de creuers amb Royal Caribbean i Viatges al Corte Inglés. Navega a més de 250 destins i gaudeix dels seus vaixells que són un destí en si mateix. A bord inclouen escalada, surf, tobogans, pista de patinatge sobre gel i gastronomia de tot el món. Aprofita, creuer fantàstic de Viatges al Corte Inglés i aconsegueix el teu creuer Royal Caribbean amb fins a 600 euros de descompte i fins a un 60% d'estalvi en el segon passatger. Consulta'n les condicions.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Catalunya migdia.
D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Les cures de les persones grans dependents, que majoritàriament fan dones d'entre 45 i 64 anys, si es paguessin, tindrien un cost en sous de 5.800 milions d'euros. Equivaldrien al 2% del PIB de Catalunya. Ho diu un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona que reclama la professionalització d'aquestes tasques, Mireia Sala.
Es calcula que a Catalunya hi ha 150.000 persones que es dediquen a aquestes cures informals. D'aquestes, un gruix molt important són dones de l'anomenada generació sandwich, és a dir, dones que s'han d'ocupar a l'hora de fills i pares i que, com a conseqüència, pateixen més cansament i depressió i destinen gairebé 50 hores a la setmana, 6 més que els homes. I això té un impacte per elles, tant a nivell econòmic, perquè deixen la feina o redueixen la jornada, com de salut. Carme Poveda és l'autora de l'estudi.
Com a conseqüència de ser cuidadors principals, també les dones pateixen un major impacte negatiu. El 32% de dones han hagut de deixar de treballar enfront del 17% dels homes i un 50% diuen que li han sorgit problemes econòmics com a conseqüència de ser cuidadora.
Tenint en compte les projeccions demogràfiques, es calcula que l'any 2050 hi haurà a Catalunya més de 320.000 persones grans dependents i caldrien uns 4.400 milions d'euros en recursos públics per atendre aquestes necessitats.
La població amb discapacitat intel·lectual a Catalunya creix un 28% en només 5 anys. Ho constata un informe de DINCAT, que és l'associació que plega tot el sector i que alerta de les discriminacions i les desigualtats que encara pateix el col·lectiu en el seu dia a dia a Purificació Barcelona.
Sí, només una de cada 10 persones amb discapacitat intel·lectual té feina i una de cada 3 dones ha anat mai al ginecòleg. Són alguns exemples de la realitat del col·lectiu que va a l'alça en part per l'augment dels diagnòstics. El director del DINCAT, Víctor Galmés, reclama que aquest estudi serveixi per millorar les polítiques socials i per destinar-hi més recursos.
Hi ha una manca de recursos de partida. Si, a més, estem sobre una situació que es preveu que augmentarà la demanda, doncs encara posa més de manifest que caldrà més recursos, que, a més, s'ha de modificar la cartera i que aquests han d'estar més adaptats.
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, s'ha compromès, per la seva banda, a reduir les llistes d'espera i a fer que la renda garantida tingui en compte les discapacitats intel·lectuals.
També és molt prioritari, i aquí també farem feina de manera urgent, i estem en això. Això és la revisió de la renda garantida de ciutadania. Jo crec que és una reforma que és necessària.
L'informe també constata que en l'àmbit educatiu les famílies cada vegada opten més per les escoles especials. Per això, des de DINCAT reclamen un sistema educatiu inclusiu global.
Avui, per tercer dia, des que van començar les obres del túnel de Barà, els passatgers de primera hora entre Cunit i Sitges han viscut una situació complicada als trens de Rodalies de l'R2 Sud. Els trens ja arriben plens a rebentar, amb persones dretes per tot arreu, i les que han de pujar en aquestes estacions han d'empènyer per poder-s'hi fer un lloc. Avui, a més, s'ha complicat tot plegat per una avaria entre Vilanova i la Geltrú i Sitges que ha provocat encara més retards. Corresponsal Montse Gené-Riba, bon dia.
Hola, bon dia. Els passatgers que entraven al tren d'1:15 a Cunit cap a Barcelona han entrat com han pogut. Tot ple, plataforma,
passadís, escales. A la següent parada a Cubelles, els de fora han hagut d'empènyer i a dins ha augmentat l'amuntegament. A Vilanova i la Geltrú i a Sitges, la mateixa operació i fins i tot les portes en tancar-se han agafat la motxilla d'un noi. Els usuaris ho suportaven en silenci i també amb aquestes queixes.
És una vergonya, ens estan maltractant. Et recorda aquelles imatges que veus a la Índia, de trencs amb gent carregada per les finestres i pels sostres? Pues és el següent pas.
És que portem tota aquesta setmana amb trens curts i, clar, avui, a Calafell, ja no podíem asseure, estàvem de peu, perquè, clar, les persones que agafen el regional ara es veuen obligats a agafar el de Rodalies.
És que no entra la gente, se queda fuera.
A més, avui hi ha hagut retards afegits per un incident tècnic entre Vilanova i la Geltrú i Sitges. Els ajuntaments de la zona estan demanant reunions urgents amb Renfe i la Generalitat.
I davant d'aquesta situació, què hi diuen Renfe i la Generalitat, Joan Garcia?
Doncs en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que des d'avui hi ha més informadors a les estacions.
Certament estem intentant millorar aquesta acumulació que hi havia hagut en algunes línies, sobretot entre Sant Vicenç i Vilanova, amb un augment d'informadors que ajudin també aquesta distribució cap al regional directe cap a Barcelona i que no hi hagi aquestes acumulacions, com deia.
I la portaveu de Renfe, Anna Vinyals, ha justificat així a Catalunya Informació el fet que passin trens curts a la R2 Sud en plena hora punta.
Programem la major part de les circulacions de les línies, i aquesta en especial de la R2 Sud, amb trens dobles. Després el que passa és que en funció de la disponibilitat del material mòbil que tenim, hi ha vegades que no sempre es pot complir el 100% amb aquestes unitats dobles.
Ara Renfe informa d'una nova incidència. Aquesta a les instal·lacions del Prat de Llobregat afecta la R2 Sud i Nord i els trens regionals del Garraf.
Una cosa més abans de la publicitat. Les dues persones alemanyes que se sospitava que podien tenir la malaltia de Marburg, molt mortal, han donat negatiu. La possibilitat que estiguessin infectades havia fet saltar totes les alarmes ahir a la tarda quan es van trobar malament en un tren a Hamburg i els van haver de traslladar un mòdul d'aïllament hospitalari. Havien arribat feia poc de Ruanda, on un d'ells havia estat en contacte amb els infectats. Purificació Bèlgica també insta els ciutadans que tornin a Ruanda i que tinguin símptomes a alertar els serveis sanitaris.
Sí, i és que Ruanda viu un brot molt sever de la malaltia, amb més d'una trentena de persones, 11 de les quals han mort. Hi ha 25 malalts aïllats i més de 300 contactes en quarantena. El ministre de Sanitat no descarta més casos, com ha reconegut a la televisió ruandesa.
Creiem que hi haurà més casos. Malauradament, és una malaltia associada a una taxa molt alta de mortalitat. Han mort una desena de persones i potser aviat seran més, i estem intentant aconseguir salvar totes les que puguem salvar.
Gran part dels afectats són personal sanitari, per la qual cosa s'estan prenent mesures especials de protecció per a aquest grup de població i aviat també començaran assajos de la vacuna contra el virus en població de risc.
Passen 3 minuts a 2:15, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Saps què és l'aniversari de Schmidt? Celebra-ho amb un regal per a qui s'ho mereix. Casa teva. A Schmidt tenim les millors ofertes per moblar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva i així crear una llar tan especial com tu. Home Schmidt Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 8 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
Presence, de l'oscaritzat director nord-americà Steven Soderbergh, inaugura aquest vespre a Sitges la 57a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Durant 11 dies, al certamen es presenten 30 pel·lícules a concurs i prop de 400 títols en una trentena de seccions. Enviat especial a Sitges, Òscar Callau.
Sempre sorprèn el contrast entre la roba negra i les samarretes amb il·lustracions gore dels seguidors d'estètica freak i gòtica del festival quan transiten sota la llum mediterrània i les façanes encalades ben blanques de la ciutat seu del festival, Sitges. Tot agafa més sentit, però, quan de camí a l'auditori en rep el missatge Mortui Resurgent a l'entrada del cementiri municipal, ideal per veure la desfilada Zombie Walk de dissabte. De moment ens disposem a veure el film inaugural Presence, que representa la primera incursió de Soderbergh en el gènere del terror sobrenatural amb la història d'una família que s'instal·la en una casa on hi ha presències fantasmagòriques. El toc innovador del creador de cintes com Traffic o la saga Ocean's Eleven és que l'acció la veurem sempre des del punt de vista de l'esperit. A la gala inaugural d'aquest vespre tindrem una idea de la rebuda entre el públic d'aquest experiment en el gènere de les cases encantades que no forma part del concurs oficial.
Doncs precisament avui Netflix estrena la continuació de la pel·lícula que va guanyar Sitges fa 5 anys.
Buenos días, vecinos. Un nuevo mes en el hoyo.
El Hoyo 2 torna a situar l'acció dins d'una torre dividida en pisos on es reprodueix la lluita de classes de l'exterior i on l'objectiu és aconseguir menjar d'una plataforma que recorre de dalt a baix tots els nivells. Valeria Obereda.
La pel·lícula original era una coproducció catalana que es va convertir aleshores en el film de parla no anglesa més vist de Netflix. Aquesta segona part, que és en realitat una prequela, ja és producció Netflix 100%. La dirigeix el mateix Galder Gastelurrutia i els protagonistes aquest cop són Covid Keuchkerian, conegut pel seu paper de Bogotà a La Casa de Papel, i Milena Smith. També s'estrena a Max una pel·lícula que es podrà veure a Sitges, una nova adaptació del misterio de Salem's Lot de Stephen King, una cinta de vampirs d'alta tensió amb alguna idea renovada. A Amazon Prime aposten per La Casa de los Susurros, un thriller psicològic protagonitzat per l'Anita de West Side Story de Steven Spielberg, Ariana DeBose. I pel que fa a les sèries, arriben noves temporades de Heartstopper a Netflix i The Walking Dead d'Ariel Dixon, The Book of Carol d'AMC+.
I ara deixem el cinema. Perquè la Pedrera, a Barcelona, fa honor al seu nom i exposa a partir de demà l'obra en pedra d'alguns dels escultors més influents del segle XX. La mostra, titulada Art en pedra, posa en diàleg les escultures d'artistes com Eduardo Chillida, Bárbara Hepworth, Naum Gabo o Isamu Noguchi amb l'edifici modernista de Gaudí, Montse Mas.
L'exposició d'una vuitantena de peces se centra en 8 escultors que, després de la Segona Guerra Mundial, van abandonar els models d'argila o guix i van tornar a la tradicional talla de pedra, però amb una inspiració abstracta. Per la seva comissària, la historiadora i curadora britànica Penelope Curtis, fer la mostra a la Pedrera és el que la fa tan única.
Si mires les escultures i l'edifici alhora, trobaràs paral·lelismes com els forats, les corbes, la superposició de diverses capes. Les escultures t'ajuden a mirar l'edifici i viceversa.
Altres pioners de l'escultura moderna representats a la mostra són Henry Moore, Louis Bourgeois, Hans Arp i Jorge Oteiza. Com a complement a l'exposició, la Fundació Catalunya La Pedrera oferirà, entre altres propostes, un documental dirigit per Neus Ballús sobre el procés creatiu de l'escultora britànica Bárbara Hepworth.
I atenció als nostàlgics. Aquesta música ens porta cap al Pla d'Urgell. Allà, dissabte, reobre la macrodiscoteca Big Ben, que va marcar una època de la nit catalana. Hi van passar estrelles internacionals i nacionals i milers de joves o no tan joves. Lleida, Noelia Casellas, la sala va tancar l'any 2015.
Sí, la Big Ben no es va salvar del canvi que hi ha hagut en l'oci nocturn i va tancar fa 9 anys, després d'un temps ja endavellada. Ara hi tornen, però obriran com a sala d'esdeveniments amb un parell de sessions mensuals. Mireia Bombei, que va ser directora l'última etapa, també hi torna i ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
Les primeres sessions són una mica una nostàlgia d'aquells anys. És a dir, les primeres sessions estan dedicades doncs, a fer com un remember de de tots els artistes que van arribar a passar per aquí.
Els anys de màxima esplendor van ser els 80 i 90. José Lorenzo va ser i tornarà a ser el cap dels DJs.
Parlem de Big Band, eren paraules majors, però no només això, sinó que dins de la discoteca podies trobar i conèixer gent que venia de Girona, de Manresa, de Tarragona.
Les quatre sales de la Big Band encabien 5.000 persones en una sola nit.
I encara una última cosa abans dels esports. Així sona el nou espectacle d'Arnau Tordera, titulat Sardana Superstar, que s'estrena aquest cap de setmana a Manresa. Un musical trencador coproduït per Fira Mediterrània i el Teatre Cursal que pot fer canviar d'opinió als qui creuen que la sardana ja és cosa del passat. Manresa, Nati Adell.
Bona tarda. Una peculiar fusió entre el gènere escènic i la música per a cobla amb un resultat sorprenent. El mateix Arnau Tordera ens ha explicat per què.
Penso que és revolucionari, sobretot perquè situa la sardana i el fenomen cultural de la sardana a un àmbit, a un espai on fins ara no ha estat. Només hi ha una tentativa a inici del segle passat de situar la cobla justament com a element del teatre musical i, per tant, en aquest sentit, hi ha una aposta ferma cap a aquesta formació instrumental.
El procés de creació ha estat, confessa, tot una aventura i ens dona algunes pistes més.
Una tessitura de ciència-ficció, fantasia. En aquest sentit, em permetia jugar a una història passada de voltes, però que al mateix temps té la capacitat, espero, d'explicar-nos coses i de fer-nos reflexionar tots plegats sobre la sardana i també, en definitiva, sobre nosaltres mateixos.
Un muntatge inclòs dins la programació d'arrel de la Fira i els actes de Manresa, capital de la sardana.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El Girona no va poder arrodonir la nit europea a Montilivi.
Va perdre 2-3 amb el Feyenoord, però els aficionats gironins no oblidaran mai la primera nit de Champions a Girona.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Ha durat molt poc la victòria. En el primer partit de la història de la Champions no hem pogut guanyar. Tampoc hem pogut empatar en un partit on l'equip ha competit.
Doncs no va poder ser. El debut del Girona a la Champions a Montilivi va acabar amb derrota per 2-3 davant el Feyenoord. Un partit boig, això sí, que va passar una mica de tot. Gols en pròpia porta, penals fallats i fins i tot Eduard Solà una lesió.
Sí, moltes desgràcies per un Girona en el primer partit de Lliga de Campions a Montilivi. I si tot això hi afegeixes que l'equip de Mitchell no li va de cara tot com l'any passat, doncs acaba amb aquesta derrota. David López passarà a la història per ser el primer jugador, el primer golejador del Girona a la Champions, però Feyenoord va capgirar el marcador en poc més de 10 minuts i encara va fallar un penal. Ja a la segona part, el Girona també va fallar un altre penal. Va empatar i 6 minuts després, el definitiu 2-3. El Girona es va fer 2 gols en contra, va perdre 5 en cop per lesió a 2 partits de Champions, 0 punts. I a Mitchell, que no li van agradar certes coses, com ara les passades horitzontals i cap enrere dels defenses, però considera que van fer una molt bona segona part.
No tengo nada que reprochar. La segunda parte es muy buena y no nos hemos llevado una, ni siquiera un empate de un partido donde creo que, bueno, los datos además hablan muy a favor, pero más allá de los datos, las sensaciones es que hemos dominado toda la segunda parte, hemos hecho muchas cosas bien, hemos generado suficiente para sacar un resultado positivo.
Li estan fent proves a l'ucrinès Víctor Siganko per saber l'abast de la lesió. Ja va explicar ahir Mitchell que no pintava gaire bé i el club també està estudiant per què ahir a Montilivi hi havia un miler d'espectadors menys de la capacitat total.
Doncs el Girona, que va perdre ahir el partit, però no va ser l'única derrota de la nit. Perquè, de fet, la jornada d'ahir de la Champions no va ser gens profitosa pels dos equips de Madrid. Tant el Real Madrid com l'Atlètic de Madrid van perdre. I pels Ancelotti, a més, això suposa la primera derrota de la temporada, del Serra.
Els blancs havien cedit fins ara 3 empats a la Lliga, però aquesta temporada encara no havien perdut cap partit. I ahir ho van fer al camp del Lilla per 1-0 amb un gol de penal a les acaballes de la primera part. Una derrota, segons Ancelotti, de la qual n'han d'aprendre.
Aprender, como ha pasado la última vez que hemos perdido un partido, aprender de lo que tenemos que mejorar, que es bastante claro, creo que es muy complicado.
Encara va ser més dolorosa la derrota de l'Atlètic de Madrid per 4-0 al camp del Benfica. Els de Simeone van ser clarament superats pels portuguesos, tal com reflecteix el marcador final.
Sí, un partido que no fue bueno, un partido que no lo gestionamos bien, creo también que ellos tuvieron una gran contundencia a todos nuestros errores i felicitar el rival.
Després de dues jornades disputades a la Champions, només hi ha 7 equips que hagin guanyat els dos partits jugats. Són el Dortmund, el Bayer Leverkusen, el Benfica, el Brest, la Juventus, el Liverpool i l'Aston Villa.
El Barça ja té dia oficial per celebrar l'assemblea de compromissaris, on s'haurà d'aprovar, entre altres coses, l'exercici econòmic de la temporada passada. Quan serà aquesta assemblea, Ramon Solmurri?
El proper dissabte 19 d'octubre en format exclusivament telemàtic. Aquest fet ha provocat les crítiques de l'oposició barcelonista, des de Víctor Font a través d'un comunicat, passant per Som un clam, que encapçala Joan Camprubí. Aquest matí, Joan Laporta, en un acte a la Fundació Cruyff, s'ha defensat d'aquestes crítiques.
Serà el dia 19, serà telemàtica, perquè fomenta més la participació I és com nosaltres portàvem en el nostre programa electoral i com molts dels candidats portaven també en el seu programa electoral. Pensem, doncs, que serà més participativa i, a més, donada com està avui les instal·lacions del club, és la millor manera de fer-ho.
Una assemblea que començarà a les 10 del matí, que computarà la liquidació de l'exercici econòmic 23-24, l'aprovació, si és que s'escau, del pressupost de la 24-25, l'exposició de la situació de l'Espai Barça o, per exemple, la distinció com a membre d'honor de la secció d'handbol al senyor Valero Rivera, de conformitat amb el que preveu l'article 17è dels Estatuts, segons explica el club. A més, Joan Laporta ha celebrat també aquest matí el bon inici a l'equip, especialment amb l'estrena de la Champions a Barcelona. No ha volgut entrar en la desfeta del Madrid i el president del Barça ha elogiat el joc de l'equip i ha posat en valor la figura del nou tècnic Hansi Flick.
Bueno, yo creo que todos los culés estamos muy contentos con él. Él se está adaptando también, ¿eh? Yo creo que aún puede dar mucho más. Lo que nos está dando es mucho, por el poco tiempo que lleva. De hecho, yo creo que, y lo sé, llevaba ya tiempo estudiando el Barça. No le puede llegar aquí y encontrarse todo de nuevo. Llevaba ya mucho tiempo y se le ve
Laporta explicant que Hansi Flick feia temps que estava estudiant el Barça, que no és que conegui el club des de fa només uns mesos. L'aposta de Hansi Flick pels joves va viure un nou capítol dimarts amb l'estrena del jove central Andrés Cuenca, i el juvenil diu que la seva participació contra el Young Boys és un missatge per als joves de la Masia, Marcos García.
Andrés Cuenca va entrar el 84 per Íñigo Martínez, un somni, diu Cuenca, de 17 anys. Avui ha parlat a Barça One i alerta. Cuenca celebra d'aquesta manera que Flick compti molt amb els joves.
Es muy importante que el entrenador aposte por la Masia y por lo que estamos viendo está apostando mucho. Y es un mensaje para todos los chicos que vienen de abajo, que es increíble que el entrenador apueste de esta manera por la cantera y que trabajen todos, porque en cualquier momento puede llegar su oportunidad y que estén todos preparados, que yo creo que lo están.
Nascut l'11 de juny del 2007, Andrés Cuenca va arribar a la Masia ara fa 6 temporades, quan tenia 12 anys.
I ja coneixem les sancions de l'Espanyol i l'Atlètic de Madrid pels incidents als seus camps de futbol. Sergi, Andreu, no tanquen l'estadi de l'Espanyol, però sí que han rebut un bon avís.
Sí, en efecte, el comitè de competició de la Federació Espanyola ha sancionat l'Espanyol amb una multa de 3.000 euros. A més, ha rebut l'amenaça o l'advertiment de clausura de Cornellà al Prat si es repetís una acció similar. Competició ha tingut en compte les al·legacions presentades pel club blanc i blau. Pel que fa a l'Atlètic de Madrid, Competició l'ha sancionat amb el tancament parcial del Metropolitano per 3 partits. Aquest tancament només afectarà la graderia del gol sud, des d'on es va llançar objectes contra el porter del Madrid Courtois al derbi madrileny de diumenge passat. El club matalasser també haurà de pagar una multa de 45.000 euros.
I dissabte parlem ja més de la part esportiva de l'Espanyol. Part de l'atenció també serà la graderia per veure com rep l'afició Sergi Darder.
El Dartà va marxar de l'Espanyol l'estiu de l'any passat, coincidint amb el descens de l'equip, i serà la primera vegada que jugarà contra l'Espanyol. Ho farà Cornellà al Prat amb el Mallorca, el seu nou equip. Una part de la gent no va entendre la sortida del migcampista mallorquí, tot i que ell sempre va mostrar el seu compromís amb el club blanquiblau, on es va formar, de fet. Va jugar 6 temporades com a perico, va disputar gairebé 250 partits oficials amb la samarreta de l'Espanyol. Segur que el de dissabte serà també un partit especial per Sergi Darder.
Doncs Doncs gol de Leo Messi, que ha servit per guanyar un nou títol. L'argentí s'ha endut aquesta matinada a la Supporters Shield després de donar la victòria al seu equip, l'Inter Miami, que s'ha imposat per 2-3 al Columbus. Aquest és el segon títol de Messi amb l'Inter Miami, després que també va guanyar la Leagues Cup. De fet, el club dels Estats Units no n'ha guanyat cap més en la seva història. Ha hagut d'arribar Leo Messi per guanyar-ne un. Fem una pausa i quan tornem.
Guanyar, l'única opció per un club com el Barça és anar a guanyar l'Eurolliga. L'única opció és sortir a guanyar. Avui ens focalitzem en el primer partit contra
aquest és Messi Meto, jugador del Barça. Parlem del debut dels blaugranes. A on? A l'Eurolliga de bàsquet.
Catalunya migdia.
Criatures de la nit i fenòmens de circ es congreguen a Sitges per celebrar el poder transformador del cinema de gènere. Del 3 al 13 d'octubre, vine a ser un dels nostres al millor festival de cinema fantàstic del món. T'hi esperem.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
El 19 d'octubre a Terra, a Girona, el Futur Fest de Catosfera. Propostes del món digital transformades en espectacles en viu. Vermut amb creadors de contingut. La Torre en directe amb Albert Riera, monòleg de Sarai Ferro i concert amb Últim Cavall. L'entrada és lliure i gratuïta. T'hi esperem. Més informació a futurfest.cat.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Naturgy presenta l'equip Estàlvia Missió Cuina.
Moda eco del rentaplats activat.
Aquests tàpers calents fora de la nevera. Ara!
Cremen!
Vigila, home.
És l'equip Estalvi. T'ajuda a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
Troba-la a les xarxes socials de Naturgy.
El Paradís de les Senyores. Cada tarda, de dilluns a divendres, a la plataforma 3Cat i a TV3.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Zalgiris Barça. Aquest és el debut de l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet i també serà el debut internacional del tècnic Joan Peñarroya amb l'equip blaugrana. Ernest Macià, què hem d'esperar del Barça en aquesta Eurolliga?
Bé, doncs, un Barça sense complexes que en termes d'inversió doncs, ha quedat per sota d'alguns equips, però que tot i així ha fet alguns bons fitxatges, no? Els que han invertit més són els dos equips grecs, el Panathinaikos i l'Olympiakos, els dos equips turcs, el Mónaco, però el Barça ja tenia una bona base i aquest any, evidentment, ha fitxat bé, ha fitxat jugadors que donen més físic a l'equip i que li permeten competir doncs, contra equips que fitxen ex-NBAs, perquè aquest any han aterrat bastants NBAs a l'Eurolliga, com per exemple Bezenkov o Marjanovic. Per tant, els rivals seran potents. Hem sentit ara fa una estona Messi Meto dient que han d'aspirar a guanyar l'Eurolliga, una cosa que ha dit així doncs, pot semblar davant d'aquests equips una mica agosarat, però jo he parlat amb els jugadors a la plantilla i ells, almenys a dia d'avui, que és abans de començar el primer partit, van a totes. Sentirem a Joan Peñarroya, el tècnic.
A priori sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors. Després la competició marcarà no? com serà, però jo sí que estic convençut de que hi haurà més equips aspirants a ocupar les places de play-off i que els equips que estaran al capdavant segurament perdran més partits que en les últimes temporades aquells equips que han estat en les primeres posicions.
El partit és a les 7, amb aquests Zalgiris-Barça arrenca l'Eurolliga i també comencen les transmissions per Catalunya Ràdio dels partits al Barça a l'Eurolliga, ja ho sabeu, amb Ernest Macià, la Carme Lloberes, el David Tubac. Aquest any tots els partits de l'Eurolliga els podreu seguir amb tots ells a l'app de Catalunya Ràdio, la plataforma 3CAT. És la 6a temporada d'aquestes transmissions ja. I més competició europea. Des d'avui fins diumenge, el Terrassa, el Sant Andreu i el Catalunya buscaran accedir a la fase de grups de la Champions femenina Waterpolo. S'afegiran el Sabadell i el Mataró, que ja estan classificats directament. Però nosaltres avui ens fixem en el Catalunya, un club campió d'Europa masculí que viu l'estrena europea del femení, David Tubac.
Si el Terrassa i el Sant Andreu ja van jugar a la fase de grups la temporada passada, Final Four inclòs en el cas de les barcelonines, el Catalunya és tot un neòfit. El club gracienc juga a la Champions per primera vegada arran de la renúncia del Mediterrani. La jugadora del Catalunya, Berta Pascual, té clar que afrontant una cita única.
La il·lusió de debutar a Europa és increïble, tant a nivell de club, perquè és un moment històric, com per l'equip, perquè som un equip que no tenim potser tanta experiència a Europa com altres.
L'equip està format per un nucli jove de jugadores, però Pascual considera que l'estímul europeu pot compensar la suposada inexperiència.
Som un grup molt jove. Per una banda, és un factor molt important perquè no tenim potser tanta experiència a Europa com els altres equips en el que ens enfrontem en aquesta fase. Però això vol dir també que som un grup que tenim molta il·lusió.
Aquest vespre a les 8, Catalunya, Buliacmeni grec a Berlín. I a 8:45, Eger-Hongarès, Terrassa a Eger. Per divendres quedarà el Sant Andreu Panionios grec a Atenes.
El circuit japonès de Motegi, la pròxima matinada, comença l'activitat de la 16a cursa de la temporada MotoGP. Aquest dijous ja ha quedat clar que el campionat considera que Marc Márquez ja no té opcions de Mundial. Damià Aguilar.
Tampoc no era cap secret. L'organització, després de moltes setmanes, ja no ha inclòs ni Marc Márquez ni Enea Bastianini a la roda de premsa oficial i ha deixat sols el líder Jorge Martín i el campió Pecco Bagnaia. Per tant, un Mundial que ja és cosa de dos. Marc Márquez pensa que tampoc ha estat mai en la lluita de debò.
Bueno, mientras estás vivo nunca se sabe, pero ya dije que era muy complicado, sobre todo porque ibas a remolque, o sea, no eras el que los llevaba a remolque, sino que tú eras tú el que ibas a remolque, siempre salvando cosas, y bueno, eso también pues me da, en cierto modo, te tienes que buscar siempre las cosas positivas de las cosas y te da esa tranquilidad para estas últimas carreras.
Us recordo horaris de curses. Dissabte, la cursa sprint a les 8 del matí. Diumenge, la de Gran Premi a les 7 del matí. En aquest Gran Premi del Japó es podria resoldre el primer Mundial. A falta de 5 curses, el colombià David Alonso ja té un primer match point a Moto3.
Els equips catalans s'enfronten aquesta tarda a la segona ronda de la Copa de la Reina de Futbol. L'Espanyol rep la M de Lleida en una eliminatòria a partit únic. Isaac Vilalta.
Doncs sí, és a dir, qui guanyi passa ronda. L'Espanyol és favorit perquè juga a casa i perquè, a més, és un equip de categoria superior. Només hi ha dos equips de la Lliga F en aquesta eliminatòria i un d'ells és l'Espanyol, que entrena Sara Monforte.
Motiva molt aquesta competició. L'Espanyol considero que és un equip que les ha guanyat i ojalà puguem tornar assumint això, no? I, bueno, damunt pues, una M, que és un equip molt competitiu, que crec que donarà molta feina.
Al davant, la M, un conjunt que justament va perdre l'eliminatòria d'ascens a la Lliga F la temporada passada contra l'Espanyol. El tècnic de les lleidatanes és Rubén López.
Sabem el que hem de fer, creiem en la nostra idea, hem d'anar a ser valentes allà, a intentar robar alt, i crec que tindrem les nostres ocasions per poder passar l'eliminatòria, com ja va tenir l'Europa a la primera eliminatòria també al camp de l'Espanyol.
L'Espanyola M, aquesta tarda a les 7 a la Ciutat Esportiva Dani Jarque.
Aquest cap de setmana comença la Superliga de voleibol, en què es viurà la tornada del Sant Pere i Sant Pau de Tarragona a la màxima categoria. Carles Vila.
Els de Blados de Bosque han tancat la pretemporada amb una victòria al final de la Lliga Catalana, demostrant que l'equip està preparat per al seu debut, tot i no poder encara disposar d'alguns dels nous reforços per uns problemes burocràtics. El seu primer rival serà el Manacor. Escoltem Blados de Bosque.
Las sensaciones son positivas. Los chicos han trabajado bien durante todo este tiempo. Lástima que no hemos podido contar todo. Toda la pretemporada con los dos cubanos y aún no están en nuestra plantilla, pero esperemos que el antes posible se incorporan. Pero estamos contentos con los que tenemos. Hemos recuperado a un jugador que teníamos lesionado estas semanas y para el sábado van a estar disponibles todos.
Els dos jugadors cubans de l'equip tarragoní, Dayan Torres i Denis González, ja fa setmanes que van ser contractats, però els seus visats encara no han estat tramitats i no han pogut sortir del seu país.
I repassarem altres informacions del dia amb el Marcos i començarem pel tennis.
Doncs sí, potser la millor Paula Badosa ha tornat o està tornant. S'ha classificat per les semifinals del torneig a Pequín. Ho ha fet aquesta matinada hora nostra, després de superar en quarts la tennista xinesa Shuai Zhang. Ho ha fet en dos sets, 6-1 i 7-6. La seva rival en semis és la nord-americana Coco Gauff, que ha superat la ucraïnesa Yulia Stradudtseva en dos sets. 2-1 s'ha imposat Coco Gauff, que en principi era la favorita, doncs així ha estat. Per tant, a les semis, Badosa, Coco Gauff. Els altres enfrontaments de quart són Andreeva Zeng i Sabalenka Mushova.
Avui s'acaba el Mundial de Clubs d'handbol.
Sí, amb el Barça, que juga pel bronze. Recordeu, ha quedat eliminat per la final. És un partit que l'enfrontarà amb l'equip anfitrió, l'Al-Ahly d'Egipte. El partit començarà a les 4 i es pot seguir en directe a Sport 3. Més tard, a les 7, la final entre el Magdeburg d'Alemanya, és el vigent campió i que busca el quart títol consecutiu, i el Veszprém, que és l'equip que va eliminar el Barça, l'equip hongarès amb ex-blaugranes a les seves files, com el tècnic Xavi Pasqual, i els jugadors central Luka Cindric, el porter Rodrigo Corrales o també el pivot Ludovic Fàbregas.
Avui hi ha competició europea d'hoquei herba.
Doncs sí, la EHL, amb un únic representant català, el Polo de Barcelona. Aquesta tarda, a 8:45 del vespre, s'enfronten al Bloemendaal neerlandès. És el primer partit del KO16 que juga a Londres, al camp del Suverton. Si els barcelonins guanyen, alerta, s'enfrontaran a la propera eliminatòria el guanyador de l'enfrontament entre el Mannheimer d'Alemanya i el Wien d'Àustria.
I avui no hi ha punt de la Copa Amèrica
demà,
amb el Marcos
demà,
de la vela, perquè és jornada de descans, així que demà. Ho deixem aquí. A les 7, més informació esportiva amb el Tot Costa. Seguim ara al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.